Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.
Bon dia. Avui tema Sant Cugat i sobretot a la Floresta és des de fa uns anys sinònim de mamatraca. Les dones que es fan sentir a cop de percussió i que van més enllà de la causa feminista. La seva essència és la reivindicació i ho fan compartint un espai de lluita, de companyia i, sobretot, de sororitat. Mamatraca va néixer a fa 7 anys. Va ser pel 8M del 2018 i fruit de la voluntat de fer una batucada de dones per anar a les manifestacions. Des de llavors, aquelles dones i les que han vingut després queden per aprendre a tocar i a moure's. És un reportatge de Cugat Mèdia que poden veure a www.cugat.cat. Sant Cugat va viure el 8 de març del 2010 una de les nevades més recordades. La de fa 15 anys ja no va ser la més copiosa de la història recent del municipi, com la del 1962, però sí que va ser una de les més viscudes pels santcugatencs, ja que feia anys que no nevava durant el dia. L'episodi, que es va allargar durant 24 hores, va aïllar algunes urbanitzacions, va provocar talls de llum, va obligar a tancar escoles i va posar a prova els serveis d'emergència municipals, que van passar dues nits sense dormir per resoldre les nombroses incidències. Al web, a www.cugat.cat, poden trobar el reportatge que Cugat Mèdia va fer durant la nevada i també un recull de les millors fotografies. I al curs 2022-2023, l'Institut de Formació Professional Sant Cugat, l'FP Sant Cugat, oferia per primera vegada el cicle de grau superior Promoció de la Igualtat de Gènere, una formació amb l'objectiu de dotar l'alumnat dels coneixements necessaris per analitzar el paper de la dona en àmbits com el laboral, l'empresarial o el social, per incrementar i enfortir la seva participació i assolir una igualtat de tracte i d'oportunitats, independentment del sexe. La primera promoció, que va comptar amb 6 alumnes, tot just va acabar el curs passat. Per aquest curs ja no s'ha ofert el cicle Sant Cugat i és que el curs no ha tingut la suficient demanda per obrir. La regidora d'Educació, Carme Ardit, considera que no hi ha una preocupació per implantar polítiques de promoció i igualtat de gènere a les empreses perquè, si hi hagués aquesta demanda, s'apuntarien els i les alumnes. Això és tot, tota aquesta informació a www.cugat.cat, a les nostres xarxes socials i a les ones, a la ràdio, al 91.5 de la FM.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
El millor del Connectats, concentrat en 60 minuts. Benvinguts al resum setmanal del Connectats, un recull de les entrevistes més destacades dels últims dies, preparat especialment per ser consumit ara i aquí. Rebeu una salutació de tot l'equip i ara sí, entrem en matèria. Ens acompanyeu? Un any més hem celebrat el 8M al Connectats, en diferents continguts que han posat la dona al centre. Per exemple, vam parlar dels 15 anys que ha fet el Servei d'Informació i Atenció a les Dones del Prat de Llobregat, ubicat a les cases d'en Puig. Us recordem que és un servei gratuït, segur i lliure, on s'atenen dones o persones del col·lectiu LGTBI que són víctimes de qualsevol de les formes que tenen les violències masclistes. Lluís Rodríguez em va conversar amb Rosa Mela, coordinadora del servei. Des de Terrassa ens vam atensar una iniciativa que fa un mes ha posat en marxa el servei de pediatria de l'Hospital Universitari Mutu a Terrassa. Llegir ens fa créixer. L'objectiu, fomentar l'adquisició primerenca del llenguatge. Sergi Estapé va entrevistar la doctora Elisenda Soler, adjunta al servei de pediatria d'aquest centre i coordinadora de la iniciativa. I atenció a una proposta que ens feia i sembla que hem deixat de fer. Pareu molta atenció. I acabarem amb una proposta cultural, el nou llibre de la sabadellenca Verónica Portillo, psicoterapeuta de parelles, que ha publicat el seu segon llibre, Amar bien, querer mejor, una guia per a construir vincles sans de parella, un llibre que posa el focus en l'estima i la tendresa. Segur que la conversa que vam tenir amb l'autora us ajudarà a examinar com és la vostra relació. Tot això concentrat en la pròxima hora, que trobareu a Spotify. Connectats? Comencem!
Bona tarda. Per parlar en detall del que és el CIAT i també de tots els serveis que s'ofereixen des d'aquest punt de les cases en Puig, parlem amb Rosa Mela. Morcillo, què tal? Bona tarda, com estàs?
Molt bé, aquí estem per parlar amb vosaltres una miqueta del servei.
Explica'm, en primer lloc, què és el CIAT, que és aquest servei d'informació i atenció a les dones.
És un servei, com has dit, d'informació i atenció a les dones. També som el punt SAI, que és el servei d'atenció integral per persones LGBTIQ+. I és un servei lliure, gratuït, que tenim aquí al Prat i estem a les cases d'en Puig, on poden adreçar-se tant persones del col·lectiu LGBTI com dones i els seus fills quan hi ha temes de violència, en situació de violències masclistes, i fem atenció psicològica, breu, un tractament breu, no podem fer un tractament de llarga durada, i si cal també podem oferir un assessorament jurídic puntual.
Quan arriba una dona, quan arriba una persona del col·lectiu LGBTI, què és el que es troba aquí a les cases en Puig? Quin és el procediment?
Sí, normalment, si venen de motu propi, el que normalment passen és per la primera assessoria, que és la d'informació i orientació. Escoltem una mica quina és la seva demanda, quin és el seu neguit, i mirem si li podem donar resposta des del nostre servei o bé li hem d'adreçar a qualsevol altre servei, tant sigui municipal com extramunicipal. De vegades, per exemple, amb col·lectiu LGBTIQ+, per exemple, de vegades se l'envia a trànsit perquè la demanda és més aviat de medicació per fer el trànsit o una situació similar. I la resta, doncs igual, si són temes que podem entomar des del servei ho fem, i si no anem, diguem que treballem col·laborant amb la resta de serveis. Per això tenim el que es diu el circuit contra les violències masclistes, que és tot una xarxa. I quan no estem de violència masclista, és per altre tipus de problemàtica, doncs, si busquen feina, doncs, amb el servei d'ocupació, una mica estem lligats amb les restes de serveis d'aquí, de l'Ajuntament.
Tot això en un espai que és 100% confidencial.
En absolut, sempre, eh? O sigui, és una de les coses que diem, perquè hi ha una preocupació al darrere d'això, sempre, no? Llavors, sempre diem que el que la gent explica aquí queda aquí, i el que sí que és veritat, que de vegades hem de fer alguna actuació perquè pensem que la persona està en risc o està en una situació difícil, llavors sempre ho fem de manera consensuada amb la pròpia persona. Li diem, mira, això que ens expliques és molt important i hem de fer una actuació més enllà, no? Perquè corre risc la teva pròpia integritat física o pensem que és prou important, i el que fem és fer plans de treball personalitzats per cada cas.
Parlem una mica dels casos que us heu trobat. Hem deixat enrere un 2024 que va tocar, doncs, el masclisme, els feminicidis van tocar de prop aquí al Prat amb el triple feminicidi del passat mes d'abril. No sé com ha anat el 2024, sobretot en comparació amb els anys anteriors, perquè el CIAT ja fa molts anys, de fet, que està en marxa.
Sí, aquest any hem canviat una mica la dinàmica. Hi ha hagut dificultats en el servei perquè hi ha hagut persones que han estat de baixa, baixes una mica llargues, i això ha afectat una mica en el número de persones a nivell quantitatiu. Sí que a nivell qualitatiu pensem que hem donat un pas més i hem reforçat tot el que són coordinació de casos, que és una feina que potser no es comptabilitza, però és molt important per fer un pla de treball adaptat. Mirar d'anar tots a una, mirar que, per exemple, doncs des de salut, des de serveis socials, inclús cossos de seguretat en alguns casos, i el propi CIAT, anem tothom en la mateixa línia, no?, per donar una resposta unificada i fer plans de treball compartits. I això ha fet, doncs, això, que el número ha baixat una miqueta, però jo penso que a nivell qualitatiu hem guanyat. També hem comptabilitzat les altes, eren una dada que normalment abans no comptabilitzàvem perquè, bueno, el dia a dia de vegades se'ns menja, i hem pogut donar altes per recuperació, no altes perquè la gent deixa de venir, sinó perquè realment pensem que han assolit una mica els objectius. Hem donat com 60 altes de temes, més de 60 altes en temes de violència. En tema de menors, fills i filles de dones víctimes de violència, hem donat 11 altes, i 35 en altres temes generals. Això també és una bona notícia, no? Són persones que han pogut fer i terminar el seu procés de recuperació, i són persones que ja són autònomes i fan la seva vida. Llavors, bueno, pensem que no tots són els números de veritat, sí, que són importants, però també afegir aquests plus de qualitat, no?, de les coordinacions, de realment poder gaudir, de dir, bueno, ja hem acabat, no? Això, estem aquí per si, sempre ho fem, per si torna a passar qualsevol cosa, però ja has assolit allò que havies d'assolir. Pensem que és, és una bona xifra.
Ara parlar justament doncs, també de com la violència masclista també doncs, afecta a la canalla, no? els i les més petites de la casa, i de fet això ho evidencia aquest triple feminicidi de l'any passat. En aquest sentit també, com funciona el circuit que és el que es fa doncs, amb els infants, no? Que també són víctimes també d'aquesta violència?
Nosaltres amb els menors, quan hi ha un tema de violència i tant si està la dona en seguiment com si, evidentment, si té una sentència, estem coberts a través d'un decret de llei que ens permet fer el suport psicològic amb els menors només amb el permís de la mare. I hem d'informar el pare. Això ha estat un guany perquè fins ara ens trobàvem que si no teníem els permisos dels dos tutors, bueno, es feia una mica complicat. De totes maneres, el nostre objectiu sempre és la millora emocional dels menors, és a dir, és oferir-los un espai on puguin parlar i ho puguin curar ferides, no? És allò de recuperar-se de situacions que de vegades han vist o han escoltat o han viscut en primera persona que els està fent molt de mal. Llavors aquí el que mirem és donar un espai obert de confidencialitat i un espai segur i de tranquil·litat per poder-se recuperar emocionalment. El que passa que en els menors, a diferència dels adults, de vegades el que s'han de fer servir són tècniques que es diuen projectives, no? A través dels jocs, del joc simbòlic, de vegades jugar amb nines, perquè els és difícil, sobretot en edats molt tempranes, explicar-se en gos què, no? És més aviat pues, a través de dibuixos i de tècniques que estan més adreçades a aquest espai infantil, infantojuvenil.
En parlem tota l'estona de persones que venen aquí de forma voluntària, però segurament doncs, moltes persones que potser estiguin escoltant, no?, i que doncs, són víctimes de violència masclista, doncs potser no s'atreveixen a fer el pas. Què els recomanaries en aquest sentit?
Mira, nosaltres el bo que tenim com a servei és que som un servei generalista, és a dir, no només atenem violències, atenem tot tipus de problemàtica que tinguin a veure amb aquests col·lectius i en el moment que estàs, en el moment vital. Què ens hi trobem? Bueno, doncs pots venir, escoltar-nos i parlem-ne. Vull dir que no hi ha cap obligació. Sí que és cert que per poder fer una recuperació psicològica es necessita la voluntarietat de la persona. Nosaltres treballem amb la paraula. Si hi ha alguna persona que no està preparada per fer aquest suport, difícilment podrem arribar a bon port, perquè tu pots explicar moltes coses, però si l'altra persona no està receptiva, tu dones eines, però la persona no està en el moment de poder-les escoltar o fer-les servir, doncs no es pot fer. Llavors, es necessita un mínim de col·laboració de la persona. El fet de venir o no, jo els hi convidaria a venir. A més, som molt oberts, vull dir, podem fer una trucada telefònica. Moltes de les altres que hem tingut han estat a través d'un altar perquè hem fet una trucada informativa. De vegades, en les accions de ciutat, també pot passar que estem allà i de manera diguem, oberta, venen i pregunten i et coneixen. Nosaltres estem obertes per oferir aquesta porta, que per això precisament podem atendre gent que vingui de motu propi, que no cal que vinguin amb una derivació de cap professional.
Estic parlant tota l'estona de violència masclista, però en realitat hauríem d'utilitzar el terme violències masclistes perquè, de fet, n'hi ha diversos exemples. En el cas del triple feminicidi de l'any passat és el cas més extrem, però també tenim altres doncs, casos de violències masclistes. Quines altres podeu, per exemple, si ens fixem en l'any passat, quines altres tipus de violències masclistes també heu doncs, atès aquí al CIAT?
Sí, bueno, atenem totes les violències masclistes que es puguin donar, des de la econòmica, per exemple, que passa molt desapercebuda, la violència psicològica, perquè pensem que és normal que em diguin que no sóc ningú, que no serveixo per res. Normalitzem, no? Com que no m'han aixecat mai la mà, moltes senyores m'ho diuen, és que no, mai m'ha posat la mà a sobre, és que no cal. La paraula pot fer molt, molt de mal, la violència verbal. La violència sexual, per exemple, és superinvisibilitzada, perquè tenim la sensació de que si tens una parella, doncs és obligatori mantenir relacions encara que no tinguis ganes, no? Llavors també això, com que passa en la intimitat, de vegades costa molt posar-li paraules. La violència institucional, que déu-n'hi-do, això també és una assignatura pendent, que tenim algun cas on la pròpia institució, no? O inclús que les dones t'han dit que ha estat pitjor el procés, que se suposava que havia de ser reparador que el propi fet, no? D'una violació, per exemple. Llavors, hi ha moltes, moltes violències. Nosaltres el que intentem sempre és, primer, fer-les visibles i que la persona sigui conscient de que això que li ha passat no és normal. El gran problema que solem tenir amb les persones que tenen aquest tipus de problemàtica és la normalització que hi ha de situacions que no ho són. De vegades les persones te comenten com viuen el dia a dia i tu estàs esverada, no?, i amb els pèls de punta, i l'altra persona no entén per què t'esveres, no? Però bueno, si és que això, no? O un comentari que va fer una noia jove de, bueno, que el pare li pagava i la patejava inclús, i dius, bueno, però és que és el meu pare, no? És com les violències familiars, per exemple, entre familiars. Llavors, la normalització de vegades és un gran problema, igual que la dependència afectiva, no? El pensar que si trenco aquesta relació el món se m'acabarà. Són els grans problemes amb els que normalment nosaltres treballem moltíssim i és bastant comú en diversos casos que estem atenent en el dia a dia.
Aquest any també el 8M està centrat en el que és la pressió estètica, en aquest sentit, és el CIAT. Com ajudeu també?
Clar, un dels punts importantíssims de poder fer qualsevol cosa quan una persona pren una decisió és tenir una bona autoestima, és estimar-se una mateixa tal com és. Això moltes dones ho tenim molt complicat perquè no tenim els cànons d'estètica, estètics, no?, que es marquen com ideals, que realment són molt poc realistes. És a dir, la gent ens fem grans, tenim arrugues, podem agafar quilos o perdre quilos, potser tenim grans a la cara perquè estem en un procés. Vull dir, és que les persones no estem sempre com aquestes models que ens porten, no?, com a l'ideal de bellesa. Llavors, hi ha gent que si no té aquest ideal de noia de 18 anys amb un cutis perfecte, amb una figura perfecta, li sembla que no és ningú. I està constantment fent-se inclús mal, no?, deixant de menjar, fent, bueno, totes les problemàtiques que hi ha, no?, dels trastorns alimentaris, inclús la quantitat de diners que es deixa a la gent amb petites cirurgies, amb cremes que et prometen fer meravelles, i hi ha tot un negoci aquí darrere. Llavors, clar, poder treballar per reconstruir autoestimes de vegades és bastant complicat amb tots els mitjans de comunicació que ens estan bombardejant des de les pel·lícules, les sèries, els anuncis que tenim al voltant. Inclús com funciona el tenir èxit o no dintre del que és la xarxa social. Sempre és més, té molt més èxit una persona, una noia o un noi heteronormatiu que tingui, doncs, això, no?, les qualitats que es consideren ideals. Jo crec que hem de començar a normalitzar la diversitat de cossos, que hi ha bellesa amb tot tipus de persona, tingui els quilos que tingui, l'estatura que tingui, el cabell que tingui i el color. Vull dir que hem de començar a ficar la diversitat dintre d'aquests canons de bellesa per poder ser saludable, no?
Deies que ens bombardegen, doncs, això, no?, els mitjans de comunicació, la cultura mateixa, no?, podríem dir, fins i tot en aquest sentit. I abans també parlaves, doncs, dels diversos tipus de violència. Creus que això, amb el temps, ja que portem uns quants anys aquí amb el CIAT, creus que el CIAT en aquest sentit també, doncs, ha ajudat a canviar tot això? D'alguna manera, vull dir, evidentment.
Jo crec, no puc dir que només ha estat el CIAT, jo crec que dintre de feminismes, sí, que és una mica on estem ara, o abans que estaven també amb les companyes d'Acció Social, s'està fent tot un treball importantíssim en prevenció i sensibilització. Nosaltres, malauradament, com que som un servei d'atenció, normalment quan ja anem hem d'entrar, la persona ja ha tingut els efectes d'això. Jo confio moltíssim en la prevenció i la sensibilització. I això en campanyes, com pot passar ara, no?, que es farà tot el 8 de març, amb totes les campanyes que es feien, amb els tallers que es feien en els centres educatius, o quan hi ha qualsevol demanda en altres espais, que hem de començar a posar aquesta mirada, no?, a això que esteu fent ara, no?, de posar veu amb aquestes coses que ens han de començar a ressonar, no?, que ens donen aquest permís de ser diferent. Penso que amb això sí que hem començat a sumar i a fer consciència. Que ens queda molta feina per fer, sí, però no, que no estem igual que al principi també. Jo penso que, igual que ens hem d'adaptar, mira, les violències, quan jo vaig començar a treballar amb aquestes coses, la violència la ciberviolència, sí, per exemple, era molt, molt poc habitual perquè no hi havia els mòbils que hi ha ara, no?, ni els recursos. Llavors, igual que es van adaptant els maltractadors a fer servir aquestes eines, hem d'aprendre i fer-les servir nosaltres també per contrarrestar, no?, aquest mal que fan.
En aquest sentit, per exemple, una de les coses que també s'han posat en marxa en aquests últims anys són els punts Lila, i en aquest sentit teniu doncs, també actes al voltant d'això, no?
Sí, sí, mira, això és molt interessant perquè nosaltres fins ara el que havíem treballat era la xarxa de punts Liles en oci nocturn. Mm. Es feien doncs, en diades a la Festa Major, a l'Altraveu, per exemple, que s'organitzarà, o al Cap d'Any, que es va fer, es feia per la nit. Què va passar? Que després de la pandèmia es va fer evident que les violències sexuals poden passar en qualsevol hora del dia. Llavors, a través de Diputació vam tenir un recurs que era crear una xarxa de punts liles diurns. Què fem amb això? Fem una formació als centres de ciutat que poden atendre la ciutadania. Vam començar per els propis recursos de l'Ajuntament, centres poliesportius, centres cívics, espais on pot adreçar-se la ciutadania. Després ho hem obert també a petits negocis que han volgut. I ara farem una xerrada el dia 10 per tota la ciutadania que es vulgui posar les ulleres. I bàsicament el que ensenyem és que si detectem qualsevol tipus de violència sexual, on poder-la adreçar. Perquè de vegades tens por, no?, de mirar segons què, perquè dius, mira què faig amb això que he vist. No? Llavors el que fem és explicar com posar-te aquestes ulleres i explicar quins són els serveis que podem estar al darrere per poder fer una atenció adequada amb aquesta persona. I amb això construir com una ciutat més lliure de sexisme. Jo penso que això és un projecte molt xulo i és fer rendible els recursos que ja estan oberts, perquè la ciutadania ja es mou en espais, no? Llavors és com formar aquests espais i llavors els hi posa un logo que estan en l'establiment com a lloc segur. De fet, aquí a les cases d'en Puig tenim aquest logo perquè és un dels espais que van fer la formació les companyes de recepció.
Doncs Rosa, ja per acabar, per on passa el futur del SIAT?
Home, jo el que espero del futur del SIAT és, primer, mantenir el nivell de qualitat que tenim. Penso que tenim la sort de tenir un espai amb molta qualitat. És veritat que sempre hem tingut les persones de políticament han estat per sumar. Esperem mantenir això, aquest nivell de qualitat, mantenir l'equip. Esperem que no hi hagi tantes baixes, perquè és veritat que això, al final, com que són problemàtiques molt complexes, acaba afectant a nivell de salut. Hem de cuidar el cuidador perquè això no passi i continuar col·laborant amb la resta de serveis, igual que vosaltres, amb les portes obertes per continuar aprenent i funcionant de la manera més òptima possible.
Doncs Rosa Mela Morcillo, moltes gràcies per acompanyar-nos avui i molt bona tarda.
A vosaltres, moltes gràcies.
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona. El Servei de Pediatria de l'Hospital Universitari Mutu a Terrassa posa en funcionament la iniciativa Llegir ens fa créixer i ho fa amb la voluntat de fomentar l'adquisició primerenca del llenguatge. Per saber-ne més sobre aquesta iniciativa, tenim amb nosaltres la doctora Elisenda Soler, que és adjunta al Servei de Pediatria d'aquest centre i, a més a més, coordinadora de la iniciativa. Molt bona tarda, doctora.
Hola, molt bona tarda. Què tal?
Molt bé. Ens acompanya també el Sergi Estapé. Sergi, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bé, li preguntem d'entrada a la doctora perquè ens expliqui en què consisteix aquesta iniciativa Llegir ens fa créixer.
Bueno, és una iniciativa una mica per promoure la lectura, tant entre els nens com la lectura compartida, que en diem, és a dir, la lectura dels pares i mares cap als nens que encara no poden llegir, no?, perquè encara no sàpiguen, perquè creiem que això, bueno, creiem, no ho sabem, que això afavoreix el desenvolupament neuronal d'aquests nens, no? Tant dels nens ja més grandets com també, tenint en compte que jo soc adjunta del Servei de Neonatologia, dels nens que tenim ingressats a la unitat neonatal, que moltes vegades són nens prematurs.
Mm-hmm. Es basa en un programa nord-americà, Reach Out and Read. Ens pot explicar una mica com funciona exactament?
Sí, mira, això de fet és una cosa que se'ns va explicar en l'últim congrés de neonatologia. La doctora Carmen Pallàs, que és una adjunta de neonatologia del 12 d'octubre de Madrid, ens va presentar aquesta proposta i ella ho va treure d'aquí, d'aquesta campanya americana del Reach Out and Read. Allà als Estats Units és un programa que funciona des de fa molts anys, des dels anys 80, i es tracta d'una promoció de la lectura com a ajuda en el neurodesenvolupament. Allà funciona de forma que hi ha un intercanvi de llibres. Sobretot està pensat en persones o famílies més desafavorides que a vegades no poden accedir a comprar aquests llibres, no? I llavors forma part com si diguéssim una visita, com si digués una visita del CAP, no? Una visita de promoció de salut, no? No intentant curar, sinó per promocionar la salut, que se'ls proporcionen llibres i després aquests llibres la majoria de vegades són retornats i es comenten, no? Com si fos una mena de... com de tub de lectura, no? Algo així en petit, no?
Sí.
Llavors, aquí, aquesta doctora que et comento de la Unitat de Neonatologia del 12 d'octubre va estar investigant molt sobre això. La veritat és que als Estats Units, com que porten molt de temps fent-ho, han fet molta recerca i han fet molts estudis, i realment s'ha vist que el fet de llegir amb nens molt petits augmenta molt la seva capacitat cognitiva a nivell del llenguatge. Els nens que han llegit, no ells, sinó que els han llegit els seus pares i mares de molt petits, tenen un vocabulari molt més ampli, i fins i tot s'havia arribat a veure que arriben a nivells d'estudis molt superiors i poden tenir feines de més complexitat. Llavors, això és el que ens va instaurar en aquesta unitat de neonatologia, que és el mateix que estem fent nosaltres, perquè creiem que realment tot allò que puguem fer en les primeres fases de la vida tindrà molta repercussió a llarg plaç, i una d'aquestes és això, no? Fer que els nens sentin paraules, frases més complexes, que, per exemple, són llegint un conte, no? No cal que fem coses més complexes que aquesta, això afavoreix el seu desenvolupament en quant al llenguatge.
Hola.
Doctora, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Una pregunta. Aquest destí o aquesta destinació a població d'un baix nivell socioeconòmic d'allà, aquí també està destinat aquest perfil de persones o no?
No, aquí nosaltres el que tenim la intenció és de promocionar la lectura a tothom. Ens agradaria, pues, simplement si poguéssim despertar una miqueta el cuquet per la lectura, no? Donat que vivim en un país que tenim, per exemple, una xarxa de biblioteques excepcionals, no? Que tothom pot accedir a llibres sense haver-los de pagar, diguem. Per tant, poden accedir a la lectura igualment, no depèn dels nivells dels recursos econòmics de cada família. I el que volem és promocionar la lectura, no? Sabem que cada cop més les distraccions dels nens moltes vegades són dispositius mòbils, no? Tablets, mòbils, ordinadors, i creiem que tornar a promocionar el fet de llegir llibres, no? Llegir contes, tant els nens sols com els pares en conjunt amb aquests nens, pot ser molt afavoridor per tothom.
Quines serien les accions principals que es duen a terme durant aquesta iniciativa?
Nosaltres, en principi, hem col·locat com dues petites biblioteques, que en diem, no? Una és dintre de la nostra unitat neonatal, com els dic, aquí tenim nens ingressats, que moltes vegades estan molt de temps ingressats, no? Sobretot quan són nens prematurs. Els pares i les mares passen moltes hores a dintre de la nostra unitat fent pell a pell, que diem, no? Fent companyia als seus nadons, i moltes d'aquestes hores són hores de buides, en el sentit de que no hi ha més activitat que estar assegut amb el seu nadó. I llavors creiem que totes aquestes hores, en lloc d'estar, doncs això que us deia, per exemple, mirant el mòbil, no?, poden aprofitar i llegir llibres amb els seus nadons. La idea va sorgir d'aquí, però l'hem fet extensiva, per exemple, a l'Hospital de Dia. Hi ha nens que venen aquí, que venen un dia només, o sigui, sense ser ingressats, a fer doncs, algunes proves de tolerància en cas d'al·lèrgics, a posar-se vacunes, no?, a fer-se tests endocrins, o sigui, una sèrie de proves que passen el dia aquí, diguem, a l'hospital, i creiem que mentre estan aquí, mentre se'ls fan les proves, mentre esperen els resultats, creiem que és bo que agafin un llibre, que llegeixin, i sobretot, ja us dic, que llegeixin conjuntament amb els seus pares i mares, no?
I això, quines unitats o serveis o departaments diríem que hi estan inclosos o a quins va destinats?
Bueno, això ho hem fet al Servei de Pediatria. De moment, ja us dic, tant a la unitat neonatal com a l'Hospital de Dia de Pediatria, i més endavant ens agradaria molt si podem aconseguir doncs, més llibres, no? Perquè al final els llibres que tenim aquí són producte de donacions. Si poguéssim tenir una llibreria doncs, a la planta d'hospitalització, a la zona d'urgències de pediatria, també tenim alguns llibres, no? Sí que és cert que són zones d'una estança molt més curta, però bueno, si l'estança aquesta curta pot servir per llegir encara que siguin quatre línies, doncs creiem que sempre serà bo.
I són alguns professionals concrets? No sé si són els metges o són o qui són els que coordinen una mica tot això, tot plegat.
La veritat és que és una acció conjunta tant de pediatres com infermeria pediàtrica, perquè els que vam estar en aquest congrés i vam veure la idea ens va entusiasmar tot i estem molt implicats al servei de pediatria tant metgesses, diria metgesses perquè són pràcticament tot dones, com la infermeria, que, bueno, que ja sabeu que també quasi tots són dones, no? Estem tots molt, molt implicats en aquesta acció, que creiem que és relativament senzilla i que els beneficis són molt amplis.
Mm-hmm. I les tasques principals, no sé, com es coordina, com es du a terme, no? Tot això, els professionals com ho fan, això?
Bé, és tan senzill com ensenyar-los a llibreria quan arriben aquí, no? Els nens, per exemple, de l'hospital de dia o els pares i mares que estan a la unitat neonatal i animar-los a llegir. És tan senzill com això. Animar-los a que agafin, tenim contes, diguem, de diferent complexitat o per diferents edats. Però sí que els animem a llegir contes que, encara que siguin molt complexes, que pugui semblar que, evidentment, un nen prematur no els entendrà, el fet de sentir frases estructurades i vocabulari de cert nivell i de certa complexitat, això sabem que els afavorirà. Ja us dic que nosaltres tenim les nostres biblioteques aquí, però en el cas de que l'estança sigui molt llarga, també animem els pares que portin el seu propi llibre de lectura i que simplement el llegeixin en veu alta, no? Perquè aquestes paraules, aquests sons, arribin als seus nadons.
I això s'estableix alguns horaris o hi ha alguna duració determinada o no?
No, això tant com vulguin, com més millor. Sí, estem segurs que quan més llegeixin, molt millor.
Mm-hmm. I no sé si això és merament un tema d'aprenentatge personal o ja després es fa un anàlisi de com ha funcionat, de com han anat els aprenentatges o és merament una activitat més?
Ara, bueno, de moment ho acabem d'implementar, o sigui que no podem donar dades de gaire res, però sí que ens agradaria molt més endavant fer realment enquestes, no?, de quin és l'hàbit de lectura d'aquestes famílies, tant els nens com dels pares, com d'aquesta lectura compartida, i després d'aquesta lectura que podem fer aquí, donar-los informació sobre la importància d'aquesta lectura i veure després, posteriorment, a veure si realment els hem convençut, no?, i llegeixen més del que llegien, i els hem convençut, com el dic, dels beneficis d'aquesta lectura compartida.
I parlant de beneficis en els nadons, aquesta iniciativa, quins beneficis pot aportar o quines millores pot aportar?
Ai, perdona, és que s'ha tallat i t'he perdut un tros. Em pots repetir la pregunta?
Sí, deia que parlava de beneficis ara, doctora. No sé, amb els nadons, quines millores o quins beneficis aquesta iniciativa els hi pot aportar?
Això en els estudis que hi ha fets en nadons, això, no? Petits i prematurs, sí, sí. Sobretot, no? Que sapiguem que són nens que surten abans d'hora, no? Que, a part de curar-los, el que volem és promocionar la salut en aquests nadons. El que sí que s'ha demostrat és que hi ha unes escales de maduració neuronal que es realitzen amb aquests nens prematurs, no? De forma rutinària, i molts d'aquests nadons que han estat sotmesos, diguem, a aquestes lectures, aquesta estimulació a través de la lectura, no? Que al final és parlar amb el nadó, amb frases una mica més complexes de les que podríem dirigir-li si no estiguéssim llegint. Realment aquests nadons que han rebut aquest sobreestímul puntuen molt més alt, no? En aquestes escales de valoració neurològica a llarg plaç. Es realitzen una sèrie de valoracions als 2 anys, als 6, i realment es veu que facilita aquest desenvolupament neuronal i aquesta adquisició del llenguatge que ja de per si poden tenir alguna dificultat pel fet de ser pretermes.
Mm-hmm. Amb els prematurs, és això?
Això en el cas dels prematurs. I l'altre és el que us deia, mm-hmm. Que sí que estan fets molts estudis a nivell, ja us dic, als Estats Units, perquè fa molts anys que ho fan, i realment mm-hmm. Sí que s'ha vist un augment de rendiment escolar i de les capacitats d'aquests nens que han tingut més lectura, sobretot lectura compartida amb els pares.
Mm-hmm. Doctora, jo li volia preguntar quan fa que està funcionant aquest programa?
Doncs fa ben poquet, la veritat. De fet, fa un mes que ho hem implementat. Ha rebut molt bona acollida. La veritat és que la majoria dels nens que venen aquí, sobretot ja ara es parlo de nens més grans, no? D'aquests nens que venen a l'hospital de dia, habitualment es portaven alguna cosa per distreure'ls, i moltes vegades les coses de distreure's són pantalles, ja siguin tablets, mòbils, i ara la veritat és que, bueno, veuen un llibre i els interessa, I si són molt petits, doncs els direm als pares i mares que realment agafin el llibre i que es posin a llegir. I realment els nens els interessa molt veure com els seus pares i mares els llegeixen contes. Nosaltres ens havíem trobat aquí que a vegades arribaven nens d'una certa edat ja, nens de 6-7 anys, que realment no tenien record que els seus pares els haguessin llegit mai un conte, no?, en cap moment. I els sembla una experiència fascinant. I creiem que això és molt bo, ja us dic, no només per la part de desenvolupament, sinó que afavoreix una activitat conjunta entre les mares, els pares i els nens, que creiem que estem segurs que és molt millor que mirar un mòbil, no?, o mirar la televisió.
I els pares també l'han acollit també, com els nens?
Sí, perquè al final veuen que realment els agrada molt més del que es pensen, no? Ara tenim una mica de tendència a donar això al dispositiu electrònic al nen perquè es distregui, i realment no ho deixen molt fent altres activitats que diríem com les d'abans, no? Ja sigui el joc compartit o la lectura compartida, que és francament interessant, no? La lectura d'un conte per part la teva mare o el teu pare, que a més si ja hi posa una mica de teatralitat ja és fantàstic. Els fascina, jo crec que els pot enganxar molt.
De fet, no fa tants anys, i ara ens posarem una mica nostàlgics, quan anàvem a les consultes dels metges, doncs la sala d'espera estava plena de diaris, revistes, sempre hi havia alguna cosa per llegir?
Cert.
Sí o no?
Ara és veritat que nosaltres aquí a les consultes hi ha moltes vegades jocs manipulatius,
sí.
Alguns contes, sí que tens la sensació que no els fan gaire cas, els contes, i llavors jo crec que a través de l'estímul dels pares podem aconseguir que els nens s'interessin, no?, per aquesta lectura.
Mm-hmm. No sé si aquí a l'Estat o a Catalunya heu trobat referents sobre aquest mateix programa que s'estigui fent en altres centres hospitalaris.
Sí, tant. O sigui, ja et dic que això va sortir la idea una mica d'aquest centre de Madrid, no?, del 12 d'octubre de Madrid,
sí.
I sí que en tenim constància que, per exemple, l'Hospital Vall d'Hebron, a la Unitat Neonatal també tenen aquest rector de lectura, amb aquesta promoció de la lectura, i aquí en la Unitat Neonatal específicament, que evidentment és molt gran i tenen molts nadons prematurs i amb altres patologies, i realment allà també s'ha acollit molt bé. O sigui que és una cosa que jo crec que a poc a poc, tenint en compte la senzillesa del programa, no?, que és simplement aconseguir llibres i promocionar la lectura, pot ser una idea que es pot extendre per tot arreu.
Bé, doncs podem acabar. Vostè és l'especialista, però jo crec que podríem aconsellar als pares que recuperin aquell hàbit d'explicar un conte als nens abans d'anar a dormir, no?
I tant, abans d'anar a dormir i a qualsevol hora, que els fascina. I una cosa que vull puntualitzar, llegir en paper. Això sí que cal llegir en paper. No és el mateix llegir un conte al mòbil que llegir-lo en paper. O sigui que jo realment, tant de bo tots ho fessin, és bo pels pares, és bo pels nens, i en qüestió de llibres, ja he dit al principi, tenim una xarxa de biblioteques fantàstica que tenen molts llibres de tots els tipus, per totes les edats, i val molt la pena intentar-ho, no? Que al final, si els pares llegeixen amb els nens, aquests nens probablement de grans llegeixin molt més amb tot el que implica la lectura.
Doncs li agraïm moltíssim a l'Elisenda Soler, que és adjunta al Servei de Pediatria de l'Hospital Universitari Mutu a Terrassa, que avui hagi passat pel programa per explicar-nos en què consisteix aquesta iniciativa. Llegir ens fa créixer. Gràcies, doctora, que vagi molt bé la tarda.
Moltes gràcies, igualment.
Gràcies. Sergi?
Després parlem.
De
patrimoni.
Molt bé. Gràcies. Bona tarda.
Adéu. Bona tarda.
A la tarda, no et desconnectis. Connectats. A la tarda, no et desconnectis. Connectats.
Amar. Amar bien, querer mejor és el nou llibre de la psicoterapeuta de parelles Verónica Portillo, una guia per superar crisis de parella i crear relacions sanes. Fa un temps va venir al Connectats per presentar-nos Brújula Millennial i avui torna per presentar-nos aquest nou treball. Verónica, benvinguda.
Moltíssimes gràcies, Carme, moltes gràcies.
Escolta'm una cosa, comencem per la base, pels pilars, no?
Això mateix.
Explica'ns quins són els pilars bàsics d'una relació perquè una relació sigui sana.
Vinga, mira, comencem per tres, que són la passió, la intimitat i el compromís. La passió és més gran a l'inici, no? Perquè, clar, no ens coneixem tant i llavors hi ha com més aquesta fusió que és més física, no? Més orgànica. I després, conforme ens anem coneixent i es va creant la intimitat, que és això, és en quina mesura ens coneixem i estem connectats, també apareixen les cures, que és aquest compromís que et comentava. Això s'equilibra, la passió se suavitza una miqueta i deixa més espai a les altres dues parts.
Mm-hmm. L'amor, dius, no apareix. Mm-hmm. Es construeix. Això és el que dius en el llibre. I insisteixes en la idea de construir un equip.
Totalment, sí.
Com es fa?
Mira, quan tens una relació, perquè sigui sana i perquè sigui duradora, si no funciones en equip, no és possible. O sigui, has de pensar en tu mateix i has de pensar en l'altre també. Si no, no podem tenir aquesta part, diguem-ne, de parella i d'equip. Llavors, això es construeix des de l'horitzontalitat, des de la possibilitat de fer coses junts, de ser amics també, que és molt important, de caure'ns bé, no?, de compartir moments, comunicar-nos, i a poquet, conforme va passant el temps i tenim més experiències compartides, aquesta part d'unitat psicològica compartida, que es diu, va creixent i ens anem sentint més que som, pues, això, un equip.
Expliquem a algú que no ho hagi entès què vol dir la horitzontalitat.
Sí, mira, normalment les parelles no han de funcionar en un 50-50 tota l'estona, és a dir, poden ser complementàries. Algú es pot fer més càrrec d'una part i l'altra de l'altra, poden haver-hi com diferències perquè no a tothom li agrada el mateix o se li dona igual de bé el mateix. Però sí que està bé sentir que tots dos estem involucrats, que hi ha voluntat per part de les dues persones, que estem allà dintre, que estem presents i que tenim voluntat de tirar-ho endavant plegats. Uh-huh. És això, l'horitzontalitat.
I que formem part del mateix equip.
Totalment.
Que queda... És, la fotografia, o sigui, la imatge que tenim, ens ho explica molt, molt clarament. Uh-huh. També poses molt èmfasi i dones molta importància al fet de conèixer-nos a nosaltres mateixos. Per què és tan important?
Clar, en la mesura que jo em conec a mi mateixa, puc saber també el que ofereixo i el que estic buscant. Llavors, això també és molt important a l'hora de vincular-nos, perquè ens permet saber quin tipus de motxilla emocional portem, si tenim ferides, si tenim problemàtiques prèvies o pors, per exemple, no?, que actuen també a l'hora de vincular-nos i de relacionar-nos. Llavors, també ens permet saber què volem cara a futures relacions, no?, a l'hora de construir amb l'altra persona, què necessitem. Quan jo li puc posar paraules al que em passa, li puc comunicar a la meva parella. Llavors, conèixer-me també és una part important perquè si no sé el que em passa, tampoc no puc compartir, no puc explicar, no puc demanar, no puc oferir. No? És més difícil o més abstracte.
Amb les persones que passen per la teva consulta, et trobes sovint que no acaben de saber exactament... no s'acaben de conèixer?
Uh-huh. De vegades hi ha moltes preguntes que no ens hem fet. O sigui, la part del treball terapèutic passa per això, per fer-te preguntes a tu mateix, i moltes vegades et trobes que al no haver-t'ho preguntat mai no saps cap a on tirar. No? Llavors, en el moment que tu preguntes és quan pots començar a fer aquesta reflexió i quan pots començar a posar-li paraules al que et passa i al que necessites. I sí, és una cosa que ens passa més del que ens pensem. Ens coneixem menys del que creiem, de vegades.
El que passa és que de vegades intueixo que fer-nos preguntes no les fem per por.
Sí, és veritat. De vegades ens passa això. Sí, que ens fa por tenir respostes. De vegades tenir respostes també implica prendre acció, no? Llavors també és veritat que un procés terapèutic és un procés valent, perquè clar, t'has d'incomodar, has de travessar de vegades per moments i per situacions difícils, però també et permet conèixer-te millor, dirigir, no? Posar el nord de la brúixola, no? Precisament, i saber cap a on vols anar.
Si partim de la base que les relacions de parella no són perfectes, uh-huh, la perfecció podríem dir que no sé si existeix la perfecció. Quines són, segons la teva experiència, els principals errors que fem en aquestes relacions i que ens porten o desemboquen en una crisi?
Clar, de vegades, o sigui, depèn molt una miqueta de cada situació, eh? Això s'ha de dir perquè cada parella és única i llavors no a tothom ens serveix el mateix. Però normalment el que passa amb les crisis és que alguna cosa passa o no passa a la relació que comença a generar distància emocional. I llavors, a partir d'aquí, si no ens comuniquem, si no abordem la circumstància, no?, que estem necessitant, que ha canviat, això sí que pot desenvolupar una crisi molt més greu, no?, que sí que haguem de resoldre o de buscar les maneres de resoldre des d'un lloc més complicat, no? Com abans ho agafem, més fàcil és posar-nos i, si tenim ganes i hi ha voluntat, tractar de resoldre-la.
I com podem valorar si la nostra relació és una relació sana o té escletxes?
Normalment les relacions tendeixen a tenir escletxes. Això també és important tenir-ho en compte perquè abans parlàvem...
I no passa res, no?
Clar, exacte. Abans parlàvem fora de micro de que no, les relacions això, no són perfectes, sempre tenen cosetes que poden millorar, que es poden treballar, i no només això, sinó que les persones també amb el pas del temps anem canviant. Llavors no sempre necessitem el mateix a la vida. Per tant, tendim a escindir-nos i es tendeixen a generar aquestes escletxes. La qüestió és què fem amb aquestes escletxes quan es generen, no? Si ens podem recol·locar, si ens podem realinear, és més fàcil continuar plegats.
Mm-hmm. Davant d'una crisi, ho expliques, però és evident que o bé solucionem aquesta crisi o cadascú ha de fer el seu camí.
Mm-hmm. Sí.
Com hem d'afrontar aquestes dues opcions?
Normalment, quan tenim una crisi, quan arribem a un punt de que tu ja dius aquí alguna cosa ja no està funcionant com hauria o ja no estem a gust, si ho posem sobre la taula amb la parella, es pot tractar de resoldre en comú, no?, de veure això, no?, amb comunicació i de més, què fem, en quin punt estem i què necessitem. Si això s'allarga i veiem que no hi ha forma, en aquell moment és on es podria recomanar la teràpia de parella, per exemple, quan una parella té alguna situació que no està podent o no està sabent resoldre. I llavors, dintre de la teràpia de parella, per exemple, una de les coses que es fa és que es busca la resolució d'aquesta crisi, i la resolució pot anar en la línia de desenvolupar eines noves i anar cap a un moment diferent de la relació, o de vegades una ruptura també és una resolució de la crisi. De vegades, per molt que hi hagi voluntat o hi hagi ganes, s'arriba fins a un punt i si ja no es pot treballar més, de vegades algú decideix que ja no vol continuar i acaben tancant.
Uh-huh. Parles d'un primer pas per començar a valorar en quin moment o com és la nostra relació, que és la regla del 80-20.
Uh-huh.
A mi m'agrada això. Explica'ns en què consisteix.
Mira, la regla del 80-20 hi ha com dues interpretacions, però ens centrarem en aquesta principal que té a veure amb la qualitat de la relació de parella, que és que, a priori, no? Això és una regla, és una manera subjectiva de valorar-ho, no? Llavors es diu que si tu estàs satisfeta en un 80%, més o menys, no?, a nivell qualitatiu, de lo que és la teva relació, pues ja és una relació molt òptima. És a dir, que ja es calcula que sempre hi haurà un 20% en el qual no estaràs tan content, no estaràs tan satisfet. Sempre hi ha una part amb la que dèiem això, no?, que es pot treballar o es pot millorar. L'altra interpretació, que és una qüestió a part, que té a veure amb la comunicació, és que les parelles, que tenen una comunicació efectiva, amb el 20% de les converses resolen el 80% dels seus problemes. Aquesta és l'altra interpretació, que també es diu la regla del 80-20, per això també t'ho diferenciava.
Uh-huh. I què passa quan la parella, abans ho has explicat així una mica per sobre, quan la parella es desalinea amb el temps? Perquè, clar, una relació de molts anys evoluciona, igual que evolucionem nosaltres i anem canviant. Uh-huh. O sigui, aquesta relació doncs passa per molts moments. Què és el que cal fer quan hi ha aquest desajustament en la relació?
Que normalment, si volem seguir plegats i tenim ganes, s'ha de poder parlar, no? I en el llibre insisteixo molt en la comunicació en diferents punts, perquè trobo que és l'eina principal. també és veritat que és això, no? Hem de buscar el que necessitem en aquell moment i hem d'intentar desenvolupar eines noves o diferents per veure què fem a partir d'aleshores, perquè sí que el que no podem fer és tornar com estàvem abans de la crisi, és a dir, o, el, no? O aquest desalineament. El que hem de fer és crear una cosa nova que ens funcioni des d'aquí. Llavors això dependrà del que estem necessitant, no? Si et poso un exemple, no? Si una parella de sobte ha passat a tenir menys temps compartit i ens trobem que això està generant malestar, haurem de buscar un esquema nou que els hi funcioni. Per exemple, eh? O sigui, és una cosa molt senzilla, però és per posar un exemple, no? És per veure quines eines necessita cadascú, perquè és molt particular.
I clar, quan arriba el moment que ja has intentat resoldre aquestes escletxes, aquests conflictes, i veus que no hi ha solució, una solució és la ruptura.
Mm-hmm, total.
I això, per gestionar-ho, cadascú doncs, té les seves eines.
Clar. La idea és que les ruptures sí que impliquen fer un dol. Una ruptura, si arribem a aquest punt, hem de tenir en compte que implica fer un dol, i un dol és un comiat. Per tant, també és un procés que no és lineal i que travessa moltes etapes diferents. En aquestes etapes hi ha tristor, hi ha ràbia, hi ha malestar, no? Llavors, hem de tenir en compte que si ens hem portat bé amb la parella, no? Tenim una bona relació, però per lo que sigui ja no podem estar junts i hem de fer un dol, hi ha una part que sí que és un procés individual, personal, i hi ha una altra part que es pot fer amb l'altra persona per tractar de tancar el millor possible. I aquí és on entra en joc la dificultat en el maneig d'aquestes emocions, perquè hem d'intentar fer-nos el menys mal possible. És a dir, un dol ja és un procés dolorós, però no fa falta que ens fem més mal del que és necessari.
I quan un se n'adona o nota que la relació que estem mantenint amb l'altre és una relació sana? O sigui, quines són les sensacions, quins són doncs, aquells indicadors que ens diuen, o de vegades ens ho diuen però no ens hem fixat, simplement perquè estem bé, estem fluint, no?
Sí, una relació és sana quan tu tens un... O sigui, primer de tot, a mi m'agrada comparar-ho molt amb sensacions físiques, perquè crec que és una manera com molt fàcil d'imaginar-nos. I m'agrada comparar-ho amb la roba d'estiu, quan te la poses, que estàs lleugera, que no t'apreta res, pues és una miqueta aquesta sensació la que estem amb un vincle sa. Llavors, el que ha de tenir un vincle sa és el que dèiem abans també una miqueta, eh? O sigui, ho lligo amb el que comentàvem abans, comunicació, voluntat, horitzontalitat, transparència, confiança, respecte, òbviament, això com a punt de partida, eh? Mm. Però ha d'haver-hi una sèrie de bases que facin que amb els ingredients adequats, si som afins i si a més tenim un projecte de vida compartit, puguem construir una cosa molt bonica.
I com a terapeuta, què diries? Com diries tu que són les relacions d'avui dia? Perquè, clar, si tu això li planteges o li preguntes a una persona, no sé, als nostres avis o als nostres pares, ja sabem que ens diran, oh, és que ara no us aguanteu.
Sí.
ara és molt fàcil tot, no?
Clar, el tema és que nosaltres, o sigui, ara mateix, actualment, el que hi ha més majoritàriament a la societat és el que se li diu monogàmia seqüencial, que és com el model majoritari, que vol dir que tenim diferents parelles al llarg de la vida. Els avis, per exemple, solien tenir una, i hi havia molt aquesta cultura de l'aguantar, no? Et toqui el que et toqui, i ara nosaltres volem relacions fortes i volem relacions de qualitat. Llavors, això fa que, de vegades, aquestes crisis es puguin travessar i les puguem treballar plegats, però de vegades també pot passar que davant d'una crisi ho portem directament a la ruptura, no? Llavors, la meva idea també, al parlar en el llibre, era aquesta, era la de saber que les relacions s'han de treballar i que no sempre els moments són fàcils. Això és important no confondre-ho amb una relació que sigui problemàtica, que sigui conflictiva i que ens faci mal, eh? O sigui, estic parlant d'una relació maca, que tingui unes bones bases i que comporti una sèrie de crisis. Llavors, el que hem de tenir en compte és que les relacions i l'amor es treballa, i a partir d'aquí el que ens passa a dia d'avui és que això ni es construeix. O sigui, anem amb una motxilla de tantes pors i ens fa tanta por el fet de vincular-nos que sortim corrents abans que doni temps de construir tot això. Ho volem tot molt ràpid, ho volem tot molt, molt immediat, i no és possible. Una relació necessita temps.
Però, o sigui, allò de la planteta que s'ha de cuidar, sí, no?
Totalment, totalment. És que és una analogia molt típica, però és que és tal qual. És que ens hem d'imaginar una planteta que hem d'anar cuidant cada dia. I això implica que no podem tampoc donar per feta la relació que tenim. Això és molt important, també.
no ens hem d'acomodar.
Això mateix, clar. Mm. Sentir-nos còmodes sí, però acomodar-nos no.
Clar, és qüestió de continuar treballant.
Total,
continuar construint.
Sí. Totalment.
No? Aquesta casa de la qual em parles, també al llibre. Què és el que t'ha impulsat a escriure el llibre i a donar-li doncs, aquesta categoria com de guia que, escolta, per la gent que el vulgui llegir, que sàpiga que no és un ABC, que no, no és un manual d'instruccions, eh?
Sí, totalment, sí, sí. Jo vaig voler donar la perspectiva de la tendresa a les relacions, perquè hi ha molts llibres sobre relacions, o sigui, a dia d'avui hi ha molt material, i el que vaig voler va ser potenciar aquesta part tendra i maca de les relacions, més enllà també, bueno, la part de les cures, la part del compromís, el que comentàvem, no?, per fer una aproximació que ens deixi de fer por, que sapiguem que allà hi ha coses de molta qualitat, molt maques, i que es pot anar molt lluny en parella, però clar, hem de tenir aquests ingredients per poder anar construint la casa.
Ens queda temps encara per dir-vos que Amar Bien Querer Mejor, de la Verónica Portillo, que avui ens acompanya al Connectats, editat per RBA, demà es presenta a Sabadell.
Sí,
no?
A les 7 estarem a l'Abacus presentant el llibre. O sigui que qui vulgui venir és molt benvingut.
Doncs escolta, Verónica, ens ha agradat molt conèixer el teu nou treball, compartir aquesta estona de conversa amb tu, i res, esperem quan tinguis el següent.
Ai, sí.
Preparat, estàs convidada.
Moltíssimes gràcies, Carme, pel teu temps i pel teu interès. Gràcies.
Que vagi molt bé.
El millor del Connectats, concentrat en 60 minuts.
És tot, Connectats. Fins la setmana que ve.
Connectats. En directe, de dilluns a divendres, de 4 a 6 de la tarda, a la teva emissora local.
Club Helsinki Sant Cugat. El teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
Club Helsinki Sant Cugat. Un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a help-in.club.
Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
Un, dos, tres, quatre... 5. Sisena temporada de El Calaix. De nou, obre'l i trobaràs cultura. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. El Calaix, amb Mònica Socies. Escolta-ho totes les setmanes en aquesta mateixa sintonia. El Calaix, obre'l i trobaràs cultura.
Dimarts, a les 11 de la nit, a Ràdio Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia.
Els hits de tots els temps.
A Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.
Sometimes I hate every single stupid word you say. Sometimes I wanna slap you on your whole face. Push all my buttons down. I know life would suck without you. Uh-oh. At the same time, I wanna hug you. I wanna wrap my hands around your neck. You're an asshole, but I love you. And you made me so mad, I ask myself why I'm still here. Or where could I go? You're the only love I've ever known. But I hate you, I really hate you. So much, I think it must be true love.